Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer. Aquesta jornada dijous, dia 28 d'agost, tot seguit els avancem en titulars. Algunes de les informacions que ampliem en aquesta edició de l'informatiu. Un informatiu que obrim a nivell local, que Balaguer presenta els actes amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. Els actes començaran el dimecres, dia 10 de setembre, amb l'acte institucional a l'Església de Santa Maria. Enguany es commemoraran els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana, els 150 anys del naixement del compositor de sardanes Juli Garreta i del mil·lenari de Montserrat. El dijous, dia 11 de setembre, se celebrarà al migdia una trobada al Monument L'Escull, on s'interpretarà la proposta de música i poesia Mai la direm prou, a càrrec de David Prades i Núria Miret. Durant la presentació, Lorena González ha explicat que de moment no tenen constància de que s'hagi organitzat cap acte alternatiu, com sí que va succeir l'any passat. D'altra banda, també parlarem, en aquest cas en l'àmbit de comarca, que aquest dimecres ha tingut lloc la sortida a PortAventura de tots els participants del Jove. En total han estat prop de 400 els participants de 22 municipis de la comarca que han realitzat activitats de voluntariat durant l'època estival per millorar espais del seu municipi. A banda d'aquestes qüestions, també en tractarem d'altres que us avancem tot seguit en forma de titulars. Els alcaldes dels municipis afectats pels incendis del Baix Ebre, la Segarra i la Noguera, que han estat reconeguts pel govern espanyol com a afectats per una emergència de protecció civil, reclamen la màxima celeritat possible en l'arribada dels ajuts. Una rapidesa que consideren essencial per garantir que els agricultors i ramaders afectats puguin mantenir la seva activitat. D'altra banda, en l'àmbit agrari, Agricultura desenvolupa un projecte per reduir un 15% el malbaratament alimentari als menjadors escolars. El departament implementarà un projecte pilot a 10 escoles de Catalunya des de l'octubre i fins al juny del 2026. I també relacionat dins de l'àmbit agrari, la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, es reuneix amb el sindicat UGT per abordar la campanya agrària i les condicions laborals de les persones temporeres. En un caire més social, gairebé 69.000 persones participen en un any en les activitats organitzades pels nous rols de l'atenció primària de Lleida i el Pirineu. D'altra banda, en el capítol d'agenda, aquest divendres, al monestir de Santa Maria de les Franqueses, acollirà una nova proposta familiar amb l'activitat Els Enigmes d'en Pius, que tindrà lloc a partir de les 5 de la tarda. Ho farà a l'entorn de l'Aigua Barreig, Segre, Noguera, Ribagorçana. I del cap de setmana us avancem que dissabte continua el cicle Música sota les estrelles al Parc Astronòmic del Montsec, amb l'actuació del músic Kelly Isaac. D'altra banda, Valdomà viurà la seva festa major amb una programació plena d'activitats. També Follonga celebra la seva festa major. Repassarem tots aquests actes que comencen precisament aquest dijous. I en l'àmbit esportiu, Balaguer es convertirà en la capital del pàdel lleidatà aquest cap de setmana. El quadre comptarà amb figures destacades del circuit lleidatà de pàdel i Pablo Burdeos en serà el principal cap de sèrie. Un campionat que espera la participació de 60 parelles. I el balaguerí Antonio Carreño ha estat convocat a l'equip espanyol més 85 del Mundial de Tenis de Veterans. Aquest dijous ha tingut lloc la presentació dels actes organitzats per la Paeria de Balaguer amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya. En la presentació han participat la Paera en Cap, Lorena González, i la Paera de Cultura Mari Carme Puigplat. Els actes començaran un any més, un dia abans, amb l'acte institucional. Serà el dimecres, dia 10 de setembre, a partir de 2:15 del vespre, a l'Església de Santa Maria.
En aquest acte es commemoraran els 50 anys del Congrés de Cultura Catalana, el qual tenia com a principals objectius la normalització de la llengua catalana, la defensa dels drets de les persones i de la cultura catalana, entesa com la cultura pròpia dels països catalans. També durant l'acte es commemoraran els 150 anys del naixement de Juli Garreta, un dels compositors sardanistes més eminents. Igualment es commemorarà el mil·lenari de Montserrat, del qual data la seva fundació el 1025. Ens ho explica la paera de cultura, Mari Carme Puigpelat.
I farem l'homenatge a tres entitats, persones. La primera és Juli Garreta, un compositor de sardanes català. Després fem el mil·lenari de l'Abadia de Montserrat i acabarem amb el 50è aniversari del Congrés de Cultura Catalana. Com ja venim fent l'any passat, mantenim aquesta edició de la mateixa manera, amb participació també de l'Orfeo Balagueri i de l'Escola de Música i de la Xemenea, Espai de Dansa i Moviment. I esperem doncs que tots us agradi aquest format dintre de l'Església, perquè es farà doncs aquest acte institucional dins de l'Església, i després ja conservant el canvi que vam fer l'any passat, que vam fer una valoració molt important, no? I va ser una valoració positiva, de continuar les sardanes, la ballada de sardanes aquí a la plaça de Cecília Sescominges, quan acabe l'acte aproximadament sobre allà 2:15, que organitza el col·lectiu sardanista. Esperem que vingueu tots, que us agradi el format que hem fet aquest any a les persones i entitats que hi fem l'homenatge.
L'endemà dijous, dia 11 de setembre, a partir de les 12 del migdia, se celebrarà una trobada al Monument L'Escull, dedicat a la unitat de la llengua a l'Avinguda dels Països Catalans. En aquesta trobada s'interpretarà la proposta de música i poesia Mai la direm prou, a càrrec de David Prades i Núria Miret. Durant la presentació, la paera en cap Lorena González ha explicat aquest acte i ha fet també una crida a la participació de la ciutadania en tots els actes de la Diada. També ha explicat que no té constància de moment que s'hagi organitzat cap acte alternatiu com va succeir l'any passat.
Doncs els actes de la Diada continuaran amb el dia 11, el propi dia de la Diada, amb una proposta cultural. Ens concentrarem una trobada a l'escultura de l'Avinguda Països Catalans, de l'Escull, el monument destinat a la unitat de la llengua catalana, i en aquest aspecte tindrem un espectacle cultural de poesia musicada, que se'n diu Mai la direm prou, a càrrec de Núria Miret i David Prades, en la qual tothom està convidat a veure aquest espectacle que combina música i poesia en el dia de la Diada, i que l'acabarem també amb un petit tast de coca i moscatell per a tots els assistents. Aquest espectacle està molt centrat en una poesia molt específica que parla de Catalunya, de la nostra llengua, de la nostra bandera, les insígnies de la nostra identitat. Per tant, hem cregut oportú portar aquest espectacle en el dia de la nostra Diada, acabant així també amb un tast de coca i moscatell per tots els assistents. A hores d'ara no tenim, evidentment avui fem la presentació i farem la invitació a tota la ciutadania, a grups polítics, associacions, entitats, com no pot ser d'altra manera, no tenim constància de que tinguem un acte alternatiu, com vam tenir malauradament l'any passat, i per tant sí que convidem a tothom a que puguin gaudir de la Diada en unió tots i que puguem fer suport a aquests actes que des de la paeria es porten a terme.
En aquest sentit, recordem que alguns partits polítics i diverses entitats locals de la ciutat, la CUP, Esquerra Republicana, Junts per Balaguer, el Casal Pere III i la Colla Bastonera Casal Pere III, a més d'entitats com l'Assemblea Nacional Catalana de Balaguer, Balaguer per la Independència i el Comitè de Defensa de la República, van decidir no participar en l'ofrena floral organitzada per la Peria l'11 de setembre al Monument L'Escull, i van fer un acte alternatiu a la muralla de Balaguer amb la lectura d'un manifest. Van expressar en aquell moment que tot i reconèixer la importància de la llengua catalana, consideraven que la Diada Nacional de Catalunya és molt més que això. És una jornada de reivindicació pels drets i llibertats del poble català i un homenatge als qui van perdre la vida defensant el país fa més de 3 segles. Sortim a comarca per parlar que els alcaldes dels municipis afectats pels incendis del Baix Ebre i la Segarra, que han estat reconeguts pel govern espanyol com afectats per una emergència de protecció civil, reclamen la màxima celeritat possible en l'arribada dels ajuts. Una rapidesa que consideren essencial per garantir que els agricultors i ramaders afectats puguin mantenir la seva activitat i, així, frenar el despoblament rural, al mateix temps que fomenten una millor gestió forestal contra futurs incendis. D'entrada, els governs municipals valoren positivament la declaració del Consell de Ministres, però recorden que encara no s'ha quantificat la dotació econòmica i que caldria analitzar el contingut del decret que desenvolupi els requisits per accedir als ajuts.
A Torrefeta i Florejacs, el municipi on es va originar l'incendi de la Segarra, esperen que la mesura els beneficiï, però demanen que els ajuts es concretin i arribin com més aviat millor, tant a l'Ajuntament com als afectats. I és que l'incendi, que va arrasar prop de 6.000 hectàrees, va afectar sobretot camps de conreu que els pagesos ja han començat a preparar de cara a la pròxima campanya de cereal, que començarà a l'octubre. S'ha dit zona catastròfica. Ja veurem com es gestiona, ha explicat l'alcalde del municipi, Josep Maria Castella, que diu que hi ha molts camps que s'han de sembrar, que tenen terra dins i munts de quan es van apagar el foc. I tot això s'ha de preparar perquè d'aquí a un mes i mig s'ha de tornar a sembrar. En el cas del consistori, ha afegit que necessiten arreglar 3 camins que van quedar greument afectats per l'incendi i posteriors aiguats.
Sí, es veuen perfectament. Pues, bueno, hi ha gent que ja ha preparat els camps allà on no n'ha fet tan mal, però bueno, les zones que va córrer l'aigua, pues, veus les parcel·les pues, amb la grava de camins, pedres de trossos que han corregut, i vull dir, bueno, pues, tot això s'ha de partar, tots els arbres que van caure de les vores cremat, s'ha de desbrossar per poder tornar a sembrar. I bueno, això és el que s'està fent. Des d'aquí el món rural i la pagesia, pues, bueno, t'has d'anar espavilant perquè el que és de l'incendi fins a dia d'avui, vull dir, s'han fet les propostes i esperem que totes les propostes pues, que tirin endavant.
En el mateix sentit s'ha expressat l'alcalde de Cabanabona, Lluís Clotet, que veu important que els ajuts es materialitzin aviat per poder arreglar camins i veure si els productors que han patit pèrdues es poden tornar a animar, ja que arreglar els desperfectes val calés.
Espero que facin alguna cosa perquè entre el foc i l'aigua ha fet mal aquí. Perquè hi ha propietaris, coses així, que les parets dels camps han caigut moltes. En quant a d'haver-se cremat tot, han caigut moltes i espero que ens ajudin i donin alguna cosa perquè construir tot això val calés.
En general, creu que l'anunci del Consell de Ministres ha d'anar bé per ajudar-los a girar full.
Penso que té d'anar bé, penso, eh? Tampoc jo no sóc cap expert d'això, però jo crec que té d'anar bé i espero que donin pels ajuntaments i particulars, que donin, perquè els camins s'han fet malbé també. I llavors, guaita, un puesto, una ajuda, un altre, el que sigui, veient si es pot tornar a animar la gent, i perquè hi ha gent que no et diuen gran cosa, però ja ho veus que ho han perdut. Més o menys que es compleixin. Donin més o donin el que té. Més donaran millor, però que es compleixin. Espero que es compleixin.
I també a comarca destaquem que aquest dimecres ha tingut lloc la sortida a PortAventura de tots els participants del Jove. En total han estat prop de 400 els participants de 22 municipis de la comarca que han realitzat activitats de voluntariat durant l'època estival per millorar espais del seu municipi.
El projecte Joves i Valors, organitzat per l'Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera, arribava enguany a la seva 14a edició amb la participació de fins a 22 municipis de la comarca, una xifra històrica que es manté en relació a la darrera edició, en què ja es va assolir el mateix nombre de poblacions adherides. El Jove, dirigit a joves d'entre 12 i 17 anys, és un projecte comarcal que consisteix a oferir al jovent la possibilitat de dur a terme activitats de voluntariat durant l'època estival per millorar espais del seu municipi a partir de les seves pròpies propostes i les necessitats dels seus respectius ajuntaments, fomentant així el sentiment de pertinença i arrelament al seu poble. Els 22 municipis i 25 pobles que aquest any s'han adherit al Jove són Age, Albesa, Algerri, Artesa de Segre, Balaguer, Baronia de Rialb, Bellcaire d'Urgell, Bellmunt d'Urgell, Camarasa, Castelló de Farfanya, Ivars de Noguera, la Sentiu de Sió, les Avellanes i Santa Linya, Menàrguens, Montgallos de Balaguer, Ger, Penelles, Pons, Térmens, Torrelameu i Vallfogona de Balaguer, juntament amb l'Hostal Nou i la Codosa i la Ràpita. Totes les poblacions han dut a terme el Jove durant els mesos de juliol i agost i el jovent participant ha destinat a l'activitat un mínim de 30 hores. Les principals accions que s'executaran en el marc d'aquest projecte són l'adequació i neteja d'espais municipals, la rehabilitació i pintura de mobiliari urbà o col·laboracions en l'organització d'activitats municipals. En el cas de Balaguer, els participants del Jove van realitzar tasques de millora i adequació a les instal·lacions de l'escola Àngel Guimerà, així com un mural al pati de l'escola, sota la guia de l'il·lustrador Jordi Tordera. Una de les principals novetats d'aquest any del calendari d'activitats és la inclusió d'una dormida el 15 de juliol a la Serra d'Almenara i el 29 de juny a Pons. El programa Jove ha finalitzat aquest dimecres 27 d'agost amb la tradicional sortida a PortAventura per part de tot el jovent participant. La sortida respon a la voluntat d'agrair als i les joves la tasca feta a benefici del seu poble. Així mateix, els i les participants també han rebut com a obsequi una samarreta personalitzada del Jove.
Dins del bloc agrari, parlem que Agricultura desenvolupa un projecte per reduir un 15% el malbaratament alimentari als menjadors escolars. El departament implementarà un projecte pilot a 10 escoles de Catalunya des de l'octubre i fins al juny del 2026.
El Departament d'Agricultura ha iniciat la seva participació en el projecte europeu Gustos, que té per objectiu reduir un 15% el malbaratament alimentari als menjadors escolars. La iniciativa, desenvolupada juntament amb el País Basc i finançada per l'Agència Executiva Europea de Salut i Digital, permetrà implementar una eina per a quantificar el malbaratament alimentari als menjadors escolars i desenvolupar plans de prevenció de malbaratament alimentari als centres educatius catalans. A partir de l'octubre, 10 escoles formaran part d'aquest pla pilot fins al juny de 2026. Pel curs 2026-2027 es duran a terme sessions obertes pels centres que desitgin implementar aquestes pràctiques. En el marc del projecte també s'ha previst crear una eina de bones pràctiques i recomanacions a disposició de tota la comunitat educativa europea i el desenvolupament de cursos de prevenció de malbaratament alimentari per a professors i treballadors de menjadors. El Departament d'Agricultura s'encarregarà de liderar el projecte amb l'objectiu de transferir el coneixement necessari perquè altres escoles d'Espanya i Europa puguin aplicar les diferents estratègies i recomanacions que en formen part. Així mateix, des de la Generalitat, han assegurat que el projecte Gustos servirà per a continuar la feina iniciada des del Departament, amb la millora de la guia de prevenció del malbaratament alimentari als menjadors escolars de Catalunya i amb el pla estratègic per a la prevenció de les pèrdues i el malbaratament alimentaris a Catalunya, que té previst presentar a començament de 2026. Actualment es malbaraten 21,6 kg d'aliments per habitant a l'any al Principat, segons un estudi presentat al maig pel Departament d'Agricultura. Això ha representat una despesa anual de 92,85 milions d'euros i ha tingut un impacte ambiental quantificat en 462.347.277 quilos d'equivalent de diòxid de carboni durant el 2024.
D'altra banda, també dins de l'àmbit agrari, la delegada del govern a Lleida, Núria Gil, ha mantingut aquest dimecres una reunió de treball amb la direcció del sindicat UGT Terres de Lleida, encapçalada per Joana Mor, secretària general acompanyada de Ramon Moreno, vicesecretari general, i Antònia Fuentes, responsable de prevenció de riscos laborals de la Federació d'Indústria i Agricultura. La trobada s'ha centrat en l'anàlisi del desenvolupament de la campanya agrària i en la situació de les persones temporeres que treballen al camp. Entre les principals preocupacions plantejades pel sindicat hi ha la manca de delegats i delegades de prevenció a les explotacions agràries, la qual cosa dificulta el seguiment i la detecció d'incompliments en matèria de seguretat laboral. També s'ha posat de manifest la necessitat de garantir condicions dignes d'allotjament, així com la importància de vetllar pel compliment del conveni dels salaris establerts. La delegada ha valorat positivament la col·laboració amb UGT i ha destacat que la coordinació amb els agents socials és imprescindible per avançar en la defensa dels drets de les persones treballadores i assegurar una gestió justa i humana en la campanya agrària. I encara en aquest bloc, gairebé 69.000 persones participen en un any en les activitats organitzades pels nous rols de l'atenció primària de Lleida i el Pirineu. Totes les àrees bàsiques de salut de Catalunya, entre elles des de la regió sanitària de Lleida i la regió sanitària Alt Pirineu i Aran, han integrat ja els serveis de referents de benestar emocional, dietistes, nutricionistes, fisioterapeutes i higienistes dentals. Són els nous rols de l'atenció primària que es van començar a incorporar l'any 2021 i que durant l'últim any a les comarques de La Plana i el Pirineu hi han organitzat gairebé 18.000 activitats grupals i comunitàries que han beneficiat unes 68.900 persones. La Plana de Lleida compta amb 63 professionals d'aquests perfils que han promogut 16.700 activitats comunitàries a les quals han assistit unes 65.700 persones. Per a la seva banda, les comarques de l'Alt Pirineu i Aran han liderat 1.300 activitats que han comptat amb la participació de 3.200 persones. Les funcions d'aquests rols professionals complementen les de la resta d'equips d'atenció primària, medicina, infermeria, suport administratiu, treballadors socials i llevadores, entre d'altres, i treballen en coordinació entre ells, amb moltes activitats conjuntes i amb altres agents socials de la comunitat. En aquest sentit, Laura Suárez, coordinadora dels dietistes nutricionistes de l'atenció primària de Lleida, assegura que treballar colze a colze amb la resta de professionals de l'equip els permet donar respostes més completes i adaptades a cada persona. La majoria de les activitats impartides pels nous rols estan relacionades amb la salut mental i el benestar emocional, l'alimentació saludable, el funcionament físic i l'autonomia, la salut bucodental i el suport a les malalties cròniques. Obrim el capítol d'agenda i parlem de que aquest divendres el monestir de Santa Maria de les Franqueses acollirà una nova proposta familiar amb l'activitat Els Enigmes d'en Pitus.
La iniciativa, impulsada per l'associació Líder de Ponent, combina itineraris i jocs d'orientació pensats per descobrir els espais naturals de Ponent en família. En aquest cas, els participants aprendran sobre els secans de la Noguera i les seves diferències amb altres hàbitats, per després endinsar-se en l'itinerari guiat dels enigmes. L'activitat s'inspira en el llegat del naturalista Pius Foniker, que va deixar documentats jocs de pistes sobre la natura. A partir d'aquests materials, tots joves investigadors, la Blau, geòloga i el Roc biòleg, guiaran els assistents per resoldre proves, descobrir paraules secretes i navegar en mapa d'excursionisme. Es tracta d'una experiència pensada per a petits i grans, que combina joc, orientació i aprenentatge al medi natural. L'activitat és gratuïta, però cal inscripció prèvia a edusecans.territori@gencat.cat o al telèfon 973 143 o 038. Per participar-hi, recomana portar protecció solar, aigua replent de mosquits, calçat adequat i gans de descobrir la natura. Les places són limitades.
I parlem ara de festes majors. Comencem parlant per Valdomar, que viu la seva festa major amb una programació plena d'activitats durant aquest cap de setmana.
El tret de sortida serà dijous amb el pregó oficial a les 3 de la tarda, el tradicional partit de futbol a l'Espai Freginals a les 6 i mitja i l'Escala Nifi 2025, que farà lluir el talent local a partir de les 9 i mitja. Divendres, després del repic de campanes al migdia, la festa es traslladarà a l'Espai Freginals amb el ball de tarda amb Jordi Rojals a les 7 i mitja, el sopar popular i el bingo a les 9 de la nit, seguit de la segona part de ball i ja a la matinada a les 2, el gran concert amb Her Majesty. Dissabte al migdia hi haurà cucacanyes a la plaça de la Font a les 12 i a la tarda la tradicional Jim Cabir a les 5 i mitja. La música tornarà a ser protagonista amb el doble concert de Madison, que actuarà en dues franges, de 8 a 9 i de 11 a 1. La festa culminarà diumenge amb el DJ Fantasy a la matinada, a la 1, fins a la sortida del sol. Al migdia hi haurà el vermut musical de festa major a les 12, a la tarda el campionat de botifarra a les 4 i per cloure l'edició d'enguany el ball de swing de fi de festa a les 7 de la tarda.
I Fotllonga també celebra la seva festa major amb una promoció per a totes les edats. La festa arrenca aquest dijous a 2:15 amb un sopar popular i un bingo. Ja divendres a les 7 amb la triada de bitlles popular, seguida del karaoke, i a mitjanit la caminada popular sota la llum de la lluna. Dissabte els actes començaran a les 11 amb un repic de campanes que donarà pas a la celebració de la Santa Missa. Durant tot el dia es podrà visitar a l'Ajuntament l'exposició de pintura a l'oli, aquarela i escultura de Francina Bou Claramunt. Ja a 2:15 tindrà lloc el vermut veïnal i a la tarda les activitats lúdiques per als infants i joves i la tradicional pinyata. La nit començarà a les 10 amb el sopar popular i continuarà amb la batucada del grup Batucam. A partir de mitjanit, Fotllonga celebrarà el 20è aniversari de la seva festa major amb el grup Sandalo, que oferirà un repertori amb els grans èxits dels anys 80, 90 i 2000. Durant el ball, rifaran dues cistelles i s'entregaran premis als millors balladors. La música seguirà fins ben entrar la matinada amb les sessions dels DJs Monre i Mickey Mears.
Avui es perdrà la meva por davant dels teus ulls.
I parlem ara de música, perquè el Parc Astronòmic del Montsec continua aquest estiu amb el cicle Música sota les estrelles, que enguany arriba a la seva 15a edició. La proposta combina les visites nocturnes a les instal·lacions de l'Astronòmic amb actuacions musicals d'artistes catalans. Cada mes el públic pot gaudir d'un espectacle únic que uneix ciència i cultura a un preu de 22 euros. El pròxim concert tindrà lloc aquest dissabte amb la presència de Kelly Isaac, conegut com a vocalista i fundador dels Coers, guanyador de la Voz el 2020 i amb participació al programa Zenit de TV3. Ara inicia el seu camí en solitari amb el projecte Odaro 2025, on presenta alguns dels seus nous temes. El mateix títol Odaro, que significa endavant en l'idioma Edo, simbolitza el nou començament i la projecció de futur de la seva trajectòria musical. Per aquest dissabte s'han previst dues sessions, una a les 10 i una segona a les 11. Les entrades es poden adquirir al web parcastronomic.cat. I fet aquest apunt, us deixem tot seguit amb la secció esportiva.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Balaguer es convertirà en la capital del pàdel lleidatà amb el campionat d'aniversari del pàdel indoor La Noguera. Del 29 al 31 d'agost, el pàdel indoor La Noguera celebrarà el seu primer aniversari amb un torneig que reunirà prop d'una 60a de parelles i algunes de les figures més destacades del circuit català i provincial. En categoria masculina, el principal cap de sèrie serà Pablo Burdeos, número 2 de Catalunya, que formarà parella amb Sergio Gómez. El quadre el completaran jugadors de renom, com Xavi Colomina, Marc Marcinyac, Jordi Gasol i Sergi Utgés. Pel que fa al torneig femení, la parella Azorin Bey encapçalarà un cartell amb algunes de les millors jugadores de la demarcació. El campionat es disputarà en 5 categories i repartirà prop de 3.000 euros en premis, gràcies a la col·laboració de més de 50 comerços i negocis de Balaguer i comarca. Els campions de la primera categoria, tant masculina com femenina, s'enduran 250 euros per parella, mentre que els finalistes en rebran 150 euros. La resta de guanyadors seran obsequiats amb productes gastronòmics i packs premium. Les fases de grups es jugaran divendres i dissabte i les semifinals i finals tindran lloc diumenge al matí. Més enllà de l'esport, el torneig vol ser una festa per a tota la ciutat, amb música en viu, sorteig i un ambient familiar al llarg de tot el cap de setmana. Amb aquesta proposta, el pàdel indoor La Noguera aspira a consolidar Balaguer com un referent del pàdel a Ponent i a convertir el seu campionat d'aniversari en una cita imprescindible del calendari esportiu i social de la comarca. Seguint amb l'esport de raqueta, el balagueri Antonio Carreño, convocat amb l'equip espanyol més 85 del Mundial de Tenis de Veterans. El tenista internacional Antonio Carreño, amb més de 85 anys i una trajectòria esportiva exemplar, ha estat convocat per la Real Federación Española de Tenis, en la seva secció de veterans, per formar de l'equip espanyol que competirà al Campionat del Món per equips de la International Tennis Federation. La competició tindrà lloc a Croàcia del 5 al 10 d'octubre, en la categoria Masters masculins més 85. Aquesta convocatòria arriba com a reconeixement a la gran temporada que ha protagonitzat Carreño, en què s'ha adjudicat diversos tornejos i ha ofert un rendiment destacat, superant fins i tot les lesions recents a la costella i a l'espatlla. La presència d'Antonio Carreño en aquest Mundial suposa una nova fita històrica per a l'esport balaguerí, consolidant la seva projecció a nivell internacional i reconeixent una trajectòria esportiva marcada per l'esforç, la constància i l'exemple que representa per a les noves generacions. Un orgull per Balaguer i per l'esport català, amb un dels seus referents competint al màxim nivell mundial en una edat en què la majoria ja només gaudeixen de l'esport com a espectadors.
Thank you. I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer un breu repàs als principals titulars de la premsa escrita. Començant pel diari Segre, cobre portada informant que deixaran sense aigua de rec per a piscines i jardins uns 250 xalets del Picat. Els regants d'Aragó i Catalunya donen de baixa aquests proveïments de 10 urbanitzacions, encara que els mantindran actius fins a primavera. En segon terme, destaquen el trasllat col·lectiu al nou col·legi del Poal i la reobertura de la Rambla Ferran al trànsit després de gairebé 10 mesos d'obres. Altres titulars apunten que conductors d'Andorra fan benzina a la Seu d'Urgell perquè és més barata, que més de 260 conductors han estat imputats per circular sense carnet en els darrers 6 mesos i que s'ha posat en llibertat l'home de 71 anys que va apunyalar un jove de 24 a Capon. En l'àmbit esportiu, l'AEM venç el Saragossa per 0-2 en el penúltim test de preparació i es manté invicta a la pretemporada. El titular principal del diari La Mañana destaca que a les Borges s'han detectat en només 20 dies fins a 5 intents d'ocupacions d'habitatges. L'Ajuntament assegura que la col·laboració ciutadana i la policia han permès frustrar-los i recorda que el 5 de setembre acaba el termini per desallotjar el bloc del carrer Santiago Rusiñol. L'alcalde de Lleida, Félix de Rosa, vol fer més controls en accés als locals d'oci nocturn, alhora que també proposa que es posi en marxa una línia d'autobús nocturn. Altres notícies destaquen els retards en trens d'alta velocitat que paren a Lleida, el malestar veïnal per la nova planta de biogàs a l'Horta i els preparatius de la Seu per al tradicional Vallcerdà. Finalment, el Punt Avui destaca que l'església del Pi, el gòtic de Barcelona, com un símbol històric es manté sempre amunt i que actua com un llibre obert per als visitants de la ciutat. En l'actualitat internacional i econòmica, la portada remarca que a Catalunya creix la signatura d'hipoteques mentre a la Franja de Gaza la situació humanitària continua empitjorant. I en esports, el Barça coneixerà aquest vespre els rivals de la fase de grups de la Champions. Amb aquest repàs als titulars dels diaris, ara sí, posem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjam-vos que acabo de passar una molt bona jornada.